Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Ja avui pendents de les semifinals de la Champions que es presenten apassionants després dels dos grans partits de futbol que varen veure a les anades. Avui tenim PSG Dortmund al Parc dels Prínceps amb 1-0 pels alemanys de l'anada i demà el Real Madrid-Bayern al Bernabéu amb empat a 2 del partit d'anada. La lògica ens porta a apostar per una final entre el PSG i el Real Madrid, però ja veurem què passa. Pels culers, que s'ho miraran des de casa, és susto o muerte, ja començant per la semifinal d'avui. Per una banda, Luis Enrique genera simpatia en un ampli sector del barcelonisme, segurament de cara a una hipotètica final el PSG tindria més opcions contra el Real Madrid que el Dortmund, però per altra banda, el PSG ha generat tal antipatia entre els culers que molts prefereixen que caiguin ja avui a risc de que això pugui apropar el Real Madrid a la quinzena. El més sa serà asseure's davant la tele, gaudir de dos grans partits i que sigui el que Déu vulgui. De seguida estarem a París amb les novetats del PSG Dortmund d'aquesta nit i escoltarem també a Ancelotti en la prèvia ja del Real Madrid-Bayern de demà. El Barça comença el ball de noms, de futuribles. Cada dia n'apareixen un munt. Avui es parla de Nico Williams, de Dani Olmo, de Kvaratskhelia, de Darwin Núñez. Avui el president del Getafe ha reconegut que el Barça li va preguntar en el seu dia per Greenwood. Nosaltres intentarem no marejar-vos molt, com a mínim, fins que el Barça no reverteixi la situació del fair play, fins que el Barça no aconsegueixi tornar a la regla de l'1-1, que això està per veure que passi, no té massa sentit parlar de noms, perquè sense fair play estàs lligat de mans i peus. Al Girona sentirem a Mitchell, que va estar ahir a la nit al partidazo una bona estona. Insisteix en que el Girona hauria de jugar Champions a Montilivi i espera poder mantenir el bloc que ha dirigit aquesta temporada la temporada que ve. A l'Espanyol hi ha certa tranquil·litat amb el tema de Bradwaite i l'Eurocopa. Tot i que les convocatòries de les seleccions ara poden ser de fins a 26 futbolistes, pel que ens arriba no sembla probable que Bradwaite sigui convocat amb la selecció de Dinamarca. Per tant, podria jugar sense problemes la promoció d'ascens amb l'Espanyol. En bàsquet, el Barça prepara la final de demà contra Olympiacos, cinquè partit dels quarts de final de l'Eurolliga. El que guanyi demà aquesta final del Palau es classificarà per la Final Four de Berlín. Pendents també aquesta tarda del sorteig de la Final Four d'handbol de Colònia. La jugaran el Barça, el Kiel, el Magdeburg alemany i també l'Alborg danès. I Paula Ladosa, parlem ara de tenis, ha guanyat a Roma el seu partit de primera ronda. Li ha guanyat a Andre Eva per 6-2 i 6-3. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, qui preferiu que es classifiqui per la final, el PSG o el Dortmund? Està igualat això, eh? Aposteu pel PSG al 45%, pel Dortmund al 55%. En clau Girona, si només pogués quedar-se un d'aquests dos futbolistes, amb qui us quedaria? O amb Savinho o amb Aleix García? Heu votat per Savinho el 85%, guanya per golejada, per Aleix el 15%. I en clau espanyol, signeu l'empat davant del Valladolid dissabte, heu votat que sí només el 18%, que no el 82%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Si quieres tranquilidad con tu tarifa de luz, tienes que mirar el precio del kilovatio hora. En Naturgy lo han bajado un 25% en las nuevas contrataciones de luz de los últimos 12 meses. Así te queda un precio transparente y fijo durante un año, sin permanencia y sin tener que contratar servicios adicionales. Gana tranquilidad con Naturgy, llama ya al 900-444-666. Repito, 900-444-666.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La solución de aislamiento con el mejor equipo, Sangobán y Sober. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui dimarts, marxant fins a París, on es disputa avui el partit de tornada de la primera semifinal de la Champions, a partir de les 9 de la nit al Parc dels Prínceps, PSG, Borussia Dortmund, partidàs. Estem amb el nostre home a París, el Dani Gil. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Tinc ganes, que comenci el partit, que siguin les 9 de la nit, per veure què passa, perquè el partit d'anada em va agradar molt, va ser un gran partit de futbol, eh?
Sí, va ser un gran partit de futbol i tots esperem aquesta segona part. És un dels dies més importants de la història moderna del Paris Saint-Germain perquè pot arribar a la seva segona final de Champions. Hi ha molt en joc, molts aficionats que venen avui a París expressament per veure aquest partit des de diferents punts del món, per veure aquestes semifinals de la Champions. I tot i la derrota de la setmana passada a Dortmund, la veritat és que aquí a París, en general, hi ha un sentiment d'optimisme. La gent creu que es pot remuntar, que es pot aixecar l'1-0 del Signal Iduna Park, que a més han tingut tota la setmana sencera per poder preparar a consciència aquest partit, i sobretot de qui s'espera molt, de qui s'espera sobretot, és de Kylian Mbappé. El Signal Iduna Park va passar de puntetes, pràcticament no va tenir incidència, i aquesta nit doncs tothom espera que sigui el seu partit, vol marxar per la porta gran del Paris Saint-Germain, i per tant tothom vol veure doncs la millor versió d'Mbappé, que els apropi a aquesta tan desitjada final de l'1 de juny a Wembley, aquesta final que persegueixen des de tants i tants anys. La van jugar l'any 2020, la van perdre contra el Bayern, i volen tenir aquesta segona tentativa per poder col·locar aquest trofeu a les vitrines que tan obsessionats els té des de fa 13 anys quan va arribar a Qatar al club.
Mantenim que marxa segur, Dani, perquè crec que Le Parisien publica que en funció de com acabi aquesta Champions, igual Mbappé encara hi ha alguna mínima possibilitat de que s'ho repensi.
Jo, les persones amb qui parlo de l'entorn del Paris Saint-Germain, totes donen per fet que la decisió està presa, que no hi ha camí de retorn, que independentment del que passi a la Champions, Mbappé té la decisió presa. Inclús et diria que seria més fàcil marxar-se per ell si guanyen aquesta Champions, perquè marxaria amb la sensació dels deures fets. Però, tot i així, encara que la perdi, encara que avui caigui eliminat de semifinals de la Champions, tot apunta que Mbappé ha posat ja, d'alguna manera, punt i final a la seva etapa a París, que només queden els seus últims 4-5 partits fins que acabi la temporada, i que el 30 de juny serà futbolista del Real Madrid.
Escolta, a nivell esportiu, alguna incidència al PSG? El més destacat, la baixa ja coneguda de Lucas Hernández, no?
Sí, efectivament, Joan. Lucas Hernández, que malauradament la setmana passada al Signal Iduna Park de Dortmund es va trencar els lligaments creuats anteriors de la cama del genoll esquerre, per tant, baixa de llarga durada, va ser operat la setmana passada a Àustria, i en aquest sentit, doncs, cap baixa més important pel Paris Saint-Germain. S'espera un 11 bastant reconeixible per part de Luis Enrique, amb Donnarumma a la porteria, línia de 4 en defensa amb Achraf, Hakimi, Marquinhos, Lucas Veraldo i Nuno Mendes, al centre del camp Fabián Ruiz, Vitinha i Zaire Emery, i a la punta de l'atac Dembélé, Barcolà i Kylian Mbappé.
Molt bé. Jo també li poso el cartell de favorit al PSG, però el tanto amb els alemanys, que em van agradar molt, Dani, el partit d'anada, molt, en particular a Adeyemi i Jadon Sancho,
Vam fer un gran partit, especialment als dos extrems del Borussia Dortmund. També en defensa, Mats Hummels va ser escollit l'home del partit, va fer un partit espectacular als seus 36 anys contra el Paris Saint-Germain, però sí, sobre el paper, com dic, tothom té la confiança que poden donar-li la volta al marcador, que poden remuntar aquesta nit al Parc dels Prínceps, on es viurà un ambient de gala, un ambient espectacular. Les últimes dues semifinals de la Champions que es van viure aquí van haver de ser a porta tancada perquè van agafar durant l'època de la pandèmia, per tant, moltíssimes ganes de viure aquest partit avui al Parc dels Prínceps, l'estadi completament ple, 47.000 espectadors animant l'equip per intentar doncs fer aquest últim pas per arribar a la final de la Champions de Wembley.
A gaudir de l'espectacle, Dani, gràcies, una abraçada.
Gràcies, Joan, una abraçada.
Que vagi bé. Seguim des de França, que gràcies a Badia Productions tenim al telèfon a l'exdavanter brasiler del Barça, va jugar també aquí a la Lliga Espanyola al Villarreal, el recordareu, Sonny Anderson. Sonny, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va la vida, Sonny?
Muy bien, muy bien. Viviendo en Francia, pero con un poco de de lluvia, no sí. hay sol por el momento.
¿Dónde vives? ¿En Francia dónde vives?
En Lyon.
En Lyon. Que ahí prácticamente acabaste tu carrera y ya te has quedado a vivir ahí, ¿no?
Sí, sí, aquí tengo la familia, los amigos. Bueno, es que estoy muy cerca de París, donde estoy trabajando, sí. pero muy bien.
Bueno, y comentas partidos de la Liga Francesa, ¿verdad, Sony?
Sí, sí, francesa, tampoco, menos francesa, más en España.
Sí.
Hago con Bein Sports Francia, que tenemos la Liga Española, Italia y la Bundesliga también.
Bueno, perfecto. Pues oye, vamos a hablar de fútbol. Quiero empezar preguntándote por el partido de hoy, por el PSG Dortmund. ¿Crees que remonta el PSG o qué? ¿Cómo lo ves?
Mira, tiene toda la posibilidad de sí, porque está un partido para ir al final. No ha jugado bien el partido de ida, pero ha tenido posibilidad de ganar el partido. Entonces yo creo que hoy pasará al París contra el Dortmund.
¿Y mañana? ¿Y mañana en el Real Madrid-Bayern?
Yo lo veo Real pasar, porque este equipo es entre los últimos años ha sido uno de los mejores equipos en la Champions. Yo pienso que es una competición que lo conoce bien, que Ancelotti conoce bien también, y tiene la posibilidad de ir hasta la final. Yo creo que pasará al Madrid.
Bueno, sería una gran final, ¿eh? Además con morbo, ¿eh? PSG-Real Madrid, con Mbappé, que el año que viene, si no pasa nada, jugará en el Madrid. Tendría morbo esa final, ¿eh, Sony?
A ver qué va a pasar. Por en cuanto, aún nada ha pronunciado sobre el futuro de Mbappé, pero sí que si hay una final, Paris Saint-Germain y Real Madrid será una gran final.
Sí, sí, sí. Si Mbappé acaba en el Madrid, eso para el Barça, Sony, mala noticia, ¿eh? Porque ya con el gran equipo que tiene el Madrid, si le añades a Mbappé, al Barça se le complica el panorama, ¿eh?
No le complica nada. Aún Barça tiene que hacer un equipo competitivo, solo. Que el Madrid es un equipo del. Si viene Mbappé, si viene otros jugadores, pero Barça tiene que hacer un equipo también competitivo. Pero eso solo depende del Barça. Eso no complica. La ida de Mbappé al Madrid no complica para el Barça. Que complica si el Barça no hace un equipo competitivo para la Champions y la Liga.
Está en un momento el club difícil, ¿eh? El Barça, Sony. Deportivamente el proyecto Xavi no acaba de arrancar. Económicamente la situación es complicada, con lo que cuesta hacer un equipo competitivo. Es un momento difícil.
Pero eso pasa siempre con muchos clubes, ¿entendés? Porque hasta que el Barça encuentre lo que ha tenido antes, el Barça hemos vivido unas temporadas con el equipo del Barça cuando tenía Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Puyol, todos esos jugadores, hoy no encontramos esto todavía. Entonces, tiene que se queda mucho tiempo para hacer la misma equipo. Yo creo que en el próximo futuro el Barça ya ha ganado la Liga el año pasado, entonces sabe que puede ganar, sabe que puede hacer cosas buenas, tiene que ajustar solo un poquito más el equipo y así va. Yo creo que luego no sé cómo van las cosas, porque de aquí en Francia no sabemos cómo van las cosas ahí financieramente, pero el club que es el Barcelona no se puede quedar fuera de las finales de la Champions.
Oye, Xavi fue compañero tuyo, sabes que esta temporada, en el mes de enero, dijo que se iba a final de temporada, al final ha cambiado su decisión, al final se queda. ¿Crees que es el entrenador adecuado para llevar al Barça la próxima temporada?
Yo creo que sí, porque has tenido un programa desde que ha llegado muy, muy interesante. Ha ganado el año pasado la Liga, ha tenido buenas cosas. Yo creo que conoce bien el Barcelona, conoce el fútbol perfectamente. Yo creo que le faltó algunos jugadores para que haga lo que tiene que hacer en Barça. Yo creo que sí, que es el entrenador que necesita el Barça y que va a triunfar con el Barça.
Oye, te quiero preguntar por Vitor Roque, brasileño, ¿sí? Como tú, delantero como tú, ¿te extraña que no lo hayamos visto más minutos esta temporada?
No, porque tiene 19 años y no es fácil jugar en el fútbol español, tanto contra el Barça, Hemos visto en primera temporada de Vinicius en Madrid, tampoco no ha jugado mucho, Rodrigo tampoco, entonces tiene que acostumbrar. Yo creo que la próxima temporada, sí, que tendrá más tiempo de juego, ahí vamos a ver más, más tiempo, porque ha jugado poco, pero ha marcado 2 goles, pero yo creo que el próximo año va a tener más posibilidad de jugar, porque cuando está Lewandowski, que no se lesiona tanto, y que es un jugador de un crack mundial, es difícil jugar ahí.
¿Tú crees que sería una buena solución que saliera cedido a otro equipo para tener más minutos, o es mejor que se quede en el Barça?
Yo creo que es mejor que se quede en el Barça, porque si va en otro partido, hemos visto muchos jugadores que salen del Barça y que van a fuera y después no vuelven a jugar en Barcelona. Se queda por ahí, que no hace. Yo creo que él, Víctor, puede hacer una carrera y triunfar en Barcelona, pero tiene que tener tiempo, y ya sabemos que el tiempo en Barça no tenemos.
Claro, es que aquí lo hemos visto poco, Sonny, pero todas las personas con las que hablamos de Brasil, que lo han visto jugar más, todo el mundo dice que es un gran futbolista.
Sí, un gran futbolista, pero lo que pasa es que cuando cambia, estaba en un equipo en Atlético Paranaense, que no es un equipo tan grande de fútbol brasileño. Entonces, cuando viene de ahí, que viene ya a Barcelona, es complicado acostumbrar a poner bien con el modo de vida en España y en equipo como el Barcelona, que tiene que ganar todos los partidos, tiene que hacer todos en los entrenamientos, tiene que estar al tope. Entonces yo lo creo que va a triunfar, pero tiene que tener un poco más de tiempo. Por eso que digo que el año que viene, la próxima temporada, va a triunfar.
Muy bien. Claro, los brasileños que habéis triunfado, siempre antes de llegar a grandes clubs, los que han venido al Barça siempre antes habían pasado por otros clubs en Europa. Tú, por ejemplo, estuviste en Suiza, luego en Marsella, en el Mónaco, sí, antes de venir al Barça, y él ha venido directamente. Igual está pagando un poco eso, ¿no?
Sí, sí, he visto que Rivaldo estaba en el Deportivo La Coruña, sí. Ronaldinho en el PSG, entonces...
Romario también PSV.
PSV como Ronaldo, sí. Entonces tiene que tener tiempo. El que viene de Brasil es complicado, porque el fútbol no es lo mismo, la presión de equipo no es la misma, de estar en el Atlético Paranaense y en el Barça no es la misma, entonces tiene que tener más tiempo. Yo creo que un año ahí ya se pasó, y sí, ahora la próxima temporada, sí, ahí tiene que estar ya a tope.
Esperemos que sí. Sonny Anderson, Pistolero Anderson, ha sido un placer, gracias por atendernos y te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Sports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto, el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche, y ahora me llega el seguro.
Oh. Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
3-23, avui al PSG Borussia Dortmund i Gil, demà al Real Madrid-Bayern. Ai, demà.
Ai, demà. No tinc bona vibra, Valdori.
No, com sempre. Mai tens bona vibra i després sempre passa el Madrid.
No sé què posar-me, demà. Va. En el plànol de la prèvia, pel que fa al conjunt blanc tot enllestit, amb les rodes de premsa d'Ancelotti i Carvajal, un Ancelotti que ha volgut marcar d'entrada territori, eh? Ha fet paral·lelismes entre Madrid i Bayern pel que fa a història, tradició, palmarès, i ha volgut marcar el respecte que li té el conjunt bavarès, on va ser entrenador, recordem, i ha recordat d'entrada que els alemanys van ser millors a l'anada.
Creo que como club son parecidos, es un club que tiene, lo hemos comentado también antes de la ida, tienen una gran tradición, una gran historia, mucho éxito en la Champions League. Creo que nos respetamos, como es justo que sea así. En una semifinal hay que respetar el rival, también porque lo ha hecho muy bien y mejor que nosotros en el partido de ida.
Titulars menors, que el partit de demà li convé intensitat i millor nivell defensiu que Munic per part del seu equip, que el Bayern té jugadors que fan que sigui un equip semblant al Madrid, una mena de mirall, i que els uns i els altres són els equips més perillosos del continent en transició, tot intentant aturar un ambient d'eufòria descontrolada, que fa que es pensi a la capital més en la celebració de la quinzena que no pas en la mateixa celebració de la Lliga. Carlo vol tancar la porta a l'optimisme, sense negar la il·lusió, y fica también en el tema una miqueta de cullerada Dani Carvajal.
No somos optimistas, tenemos una gran ilusión porque puede ser otra noche mágica, pero optimismo no hay. Hay conciencia de las dificultades que podemos encontrar en el partido. Hoy, por ejemplo, hoy es un día que merece la pena vivir. Por cierto, lo será antes del partido porque, como he dicho muchas veces, llega la preocupación, un poco de miedo.
El míster cada vez está más miedoso, ¿no?
Doncs això, ja veurem la por i la prudència
no
com es barreja.
No tan miedoso com tu, abans del partit, però una mica.
Partit que podria ser, per cert, l'últim de Champions o l'últim europeu al Bernabéu per futbolistes com Modric o Kroos. Dels alemanys, recuperen a de llit, Dyer també està ok, baixes Guerrero i Coman, aquesta tarda 7 i 20, rodes de premsa de Tuchel i Manuel Neuer.
Com que el Barça ja no està en competició a la Champions, Helena Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Aquí ja comencem a assistir a la pluja de noms que poden, ho posem entre moltes cometes, poden reforçar el Barça la propera temporada.
Sí, perquè abans de fitxar el Barça haurà de vendre i saber si pot operar amb normalitat, amb la famosa regla de l'1-1 aquest estiu. Posicions a reforçar, més o menys les mateixes que la temporada passada, Joan. Comencem, si et sembla, per el migcentre defensiu. Kimmich, ja sabeu que és un futbolista que Xavi tenia paraulat. El migcampista del Bayern, que últimament està jugant com a lateral dret, encara no ha renovat amb el conjunt bavarès i li queda un any de contracte. Més, té la particularitat que és el propi Kimmich qui es representa. No té un agent extern, està pendent de qui és el substitut de Tuchel al Bayern per saber què fa amb el seu futur i també de si el Barça està en disposició de fer una oferta. Zubimendi és l'altre nom que té enamorat a Xavi, costa 60 milions d'euros, hi ha una gran relació entre clubs, però atenció, perquè segons em diuen els companys de COPE des de Noeta, COPE San Sebastián, COPE Guipúzcoa, el jugador té les negociacions, Zubimendi té les negociacions molt avançades amb l'Arsenal de Mikel Arteta. I l'opció low cost, que sempre contempla el Barça, és Guido Rodríguez, és possiblement a nivell futbolístic la menys atractiva, però acaba contracte amb el Betis després de 4 temporades i mitja a Sevilla. Hi ha negociacions avançades amb el seu representant, que em consta també l'oferta a altres clubs, entre ells l'Atlético de Madrid. Del migcentre passem a la davantera, que és una altra de les posicions que es vol reforçar, i l'última hora passa per Getafe, perquè Ángel Torres ha explicat què passa amb Greenwood a Radio Marca.
¿Sí? ¿El Atleti le ha preguntado a Ángel Torres por Greenwood?
No, he tenido conversaciones, porque bueno, he estado hace unos días, hace poco con Miguel Ángel, pero no, hablando en general. Con el único que habla de Greenwood, de preguntar, ver la posibilidad, es con Laporta, el día que jugamos, de que le gusta y tal, pero claro, para firmar todos los equipos, no el Barcelona, sino el Getafe, el Atleti y todo, necesitamos primero vender para luego comprar. Sí, sí, hablé con Laporta y con Deco, sí, yo tengo buena relación y...
Doncs confirma una realitat, Ángel Torres. El Barça ha valorat el fitxatge de Greenwood. Van quedar bastant impressionats quan va jugar aquí a Montjuïc a finals de febrer i tant Deco com Laporta es van interessar per la situació contractual del davanter, que és propietat del Manchester United. A Anglaterra parlen d'un traspàs d'uns 30 milions d'euros, no el volen veure ni en pintura, que va contractar el 2025, per tant, és una oportunitat aquest estiu per vendre'l. És un dels noms que està a l'agenda, però Xavi té altres prioritats per reforçar l'atac. Un que coneixes bé, Joan, és el de Dani Olmo. Deco es va reunir fa unes setmanes amb el seu pare a Barcelona, voldria tornar a Barcelona, però costa 60 milions d'euros, hi ha altres clubs darrere i té promeses incomplides al passat del Barça. També és un objectiu Nico Williams, el petit dels Williams, però costa 55 milions d'euros. Per tant, hi ha molts noms que agraden, això sí, molts noms que estan a l'agenda, però el Barça necessita vendre i saber si pot fitxar. També hi ha un somni, que és el de Bernardo Silva, aquest estiu costa 58 milions d'euros. Té altres equips amb més diners que apreten, com el PSG i el Bayern. També l'opció de seguir al Manchester. El Barça és la seva prioritat des de fa 2 anys. De fet, el Víctor ja ha explicat a més d'una ocasió que fa 2 estius, des del Departament de Comunicació, tenien tot preparat per anunciar la seva presentació. Finalment no es va produir. Veig difícil que es produeixi aquest estiu. Tot apunta que l'opció low cost al mig del camp serà Aleix García, el capità del Girona.
Tot això que ho anirem explicant durant les properes setmanes, els propers mesos, sempre ho hem de posar en aquest context de que el Barça, per fer qualsevol moviment, necessita, abans que res, això, arreglar el tema del fair play. Per tant, anirem explicant les coses sense intentar vendre molt de fum i marejar molt la perdiu.
Són optimistes, això és el que li van traslladar a Xavi Hernández, a Laporta i Deco, amb que finalment es pugui operar amb normalitat aquest estiu, però encara s'ha de tapar el forat dels 40 milions d'euros impagats per l'Ibero, d'aquella palanca. Evidentment, el Barça, per tornar a aquesta regla de l'1-1, també contempla vendre futbolistes. Hi ha jugadors que estan al mercat, molts, alguns que possiblement són noms que no us espereu, i a partir d'aquí veure amb quins diners disposen per poder fer incorporacions o fitxatges que ha demanat Xavi Hernández, i no només aquesta temporada, sinó també l'anterior i l'altra.
Gràcies, Condis.
Adéu.
Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. El passeig de Gràcia, 8 de seguidors del Dortmund. No hi ha seguidors alemanys. Trocadero i la Tour Eiffel tenits de color groc. Les samarretes del Borussia de Dortmund que posen el color als carrers de París avui, camí del Parc dels Prínceps. Aquí no hi ha semifinals de Champions. I a París es viu l'ambient d'un dimarts 7 de maig que acabarà aquesta nit amb el primer classificat per la final del dia 1 de juny a Wembley. El Barça guanyava 1-0 a Montjuïc i portava avantatge 2-3 del partit a París, i el PSG va remuntar i va eliminar el Barça. L'equip de Xavi també portava avantatge davant del Madrid a la Lliga, 1-0 a Montjuïc i 1-2 al Bernabéu, i en els dos casos van remuntar els jugadors de Carlo Ancelotti. L'altre dia a Montilivi va passar el mateix. El Barça anava guanyant 1-2 i et van remuntar. I clar, si tens avantatge i no la saps conservar, passa el que passa, i és que avui no hi ha seguidors alemanys a la plaça Reial, no hi ha dinars de directives, a les 9 de la nit l'estadi olímpic de Montjuïc estarà en silenci, no hi haurà l'himne de la Champions, i les portades d'avui són dedicades a Olmo, Nico o Varaschelia. El Barça té el que es mereix. Que n'aprenguin. Manolo Oliveros, Esports Cope.
3:32, gràcies, Oli, per la imatge. Anem ara amb un tema fosc. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Avui hi ha hagut un interessantíssim cara a cara a RAC1 entre el comissari Villarejo i Sandro Rosell, i relacionat amb el Barça ha explicat que darrere la denúncia del soci Jordi Casas pel cas Neymar hi havia el CNI, i Villarejo insisteix una vegada més en implicar la porta.
Sí, 30 minuts de cara a cara. Rosell aprofita per fer-li aquestes preguntes, tot el que portava en ment i tenia en ment a l'excomissari Villarejo, i recordem aquest Jordi Casas, que era farmacèutic d'un poble de l'interior de Catalunya, soci del Barça, que primer ja va proposar un referèndum pel patrocini de Qatar a la samarreta, el mandat de Sandro Rosell, i que després va presentar querella, una querella que va ser admesa per l'Audiència Nacional per aquest fitxatge de Neymar. Entre les xifres que presentava el Barça i les xifres que estaven sortint a la premsa, doncs Jordi Casas presenta una querella. Li pregunta Sandro Rosell a l'excomissari Villarejo si creu que darrere de tot això de Jordi Casas i darrere dels seus advocats hi havia el CNI i els fons reservats.
Es un hombre muy, muy vinculado al cuartel del pueblo donde él está de farmacéutico, y fueron los responsables de ese cuartel los que le pusieron en el contacto con el CNI a la vista de que era una persona que podrían utilizarlo, digamos, como submarino dentro del club. Era un elemento que tenían dentro del...
Pero, ¿quién pagó toda esta fiesta?
Sin duda... El CNI...
O sea, ¿usted no descarta que el CNI le pagara de fondos reservados al farmacéutico para iniciar
todo? Sin duda, abogados, etcétera.
Tremendo.
Por una razón elemental, porque eso, como es secreto, no deja rastro.
I recordem, Villarejo, també amb Basté, va explicar que Joan Laporta havia facilitat informació al CNI contra Sandro Rosell. Doncs Sandro Rosell li ha preguntat per això, li ha dit que es va veure Sandro Rosell amb Joan Laporta. Joan Laporta li va negar aquesta informació i va dir que presentaria una querella contra Villarejo, i li preguntava sobre aquest tema aquest matí a RAC1.
Usted dijo que los colaboradores del señor Laporta habían ayudado a dar información falsa sobre mí para poner más leña en el fuego, etcétera, etcétera. Y dijo que le pondría a usted una querella, porque usted sabe que yo con el señor Laporta tengo un amor y un desamor. Entonces yo, bueno, nos vimos y le pregunté si era verdad que él había ayudado al CNI a incrementar mi caso, por decirlo de alguna manera. Y dijo que le pondría a usted una querella. ¿Se la puso?
Me puse un acto de conciliación en donde luego dice que yo rectifiqué y en modo alguno rectifiqué, me ratifiqué en todo lo que dije y después este señor pues la retiró la querella.
Villarejo, que segueix insistint en aquesta informació. Per cert, Sandro Rossell sabia que era allat contra Villarejo i ha anunciat aquest matí que potser torna a carallar-se contra l'excomissari Villarejo.
És el testimoni de Villarejo, que és tot un personatge al que us podeu creure o no, però el testimoni aquí està. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Anem amb un altre testimoni molt més lluminós, que és el de Michel. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Que va estar ahir una bona estona conversant amb Juanma Castaño al Partidazo, eh?
Recuperant la normalitat de fa no sé quants anys, quan la vida era normal, Batllori, que era que els protagonistes de la notícia, dels fets, t'atenguessin a l'hora que tocava o a l'hora que li demanaves, i a més en directe. 12:36, Michel Sánchez en directe al Partidazo de Cope, al Partidazo de Juanma Castaño, per repassar l'actualitat, escoltar el seu discurs fantàstic. No lluarem tampoc ni descobrirem ara a Michel, i sobretot tres documents que hem tret d'aquesta conversa sobre l'actualitat més directa del Girona. Hi ha un, ho venim repetint, i és on jugarà el Girona la temporada vinent. Dic un document perquè Michel és una veu autoritària i autoritzada del Girona que creu que no s'han de buscar més opcions que Montilivi.
Para competir, para disfrutar de la Champions con nuestra gente, tiene que ser en Montilivi. Sé que hay el tema de la grada, que las gradas supletorias la UEFA las prohíbe, que puedan ser ocupadas, y ahí habrá un problema. Bueno, si tienen que ser menos o menos aforo, porque no se puede hacer, intentará el club hacer todo lo posible para que nadie se quede fuera de nuestra gente, pero llevar a la Champions a otro sitio, yo no lo veo.
Aquest tema el té molt clar i faig incidència perquè tant Delfí Geli, el president del Girona, com Pere Guardiola, el president del Consell d'Administració del Girona, suposo que per intentar pressionar la UEFA, no sé si els hi faran molt de cas, estan dient que potser miren unes altres alternatives, cas de Barcelona. Recordem, Montjuïc i l'estadi de l'Espanyol sí que estan autoritzats per la UEFA. Més coses, va ser també una xerrada farcida d'anècdotes, com la de Savinho, el jugador que potser crida més l'atenció d'aquest Girona. Què va passar quan va arribar Michel i va veure Savinho el primer dia?
En la mente todos está Savinho. Sabio. Yo como entrenador es el mejor que entrenador. Y de impacto en la liga creo que con 19 años hay 8 goles y 8 asistencias, 2 goles más en Copa. Creo que el impacto de este chico es brutal. Aparte de las jugadas que hace.
¿Tú cuando lo viste en el primer entrenamiento ya flipaste?
Flipé. Yo mira que los vídeos, te lo juro, ahí está Quique Cárcel, y yo le decía aquí que me pierde mucho el balón. Me decía, tranquilo, que este tío nos va a dar. Le veo el primer entrenamiento y le digo, vamos a quedar entre los 8 mejores. Y me dice, tú estás loco. Y mira, me he equivocado, pero aún queda mejor.
Ja ha sortit el nom de Quique Cárcer, el director esportiu. Després va explicar també, no, tu el que necessites és un lateral esquerre, però que et doni profunditat. Va arribar Miguel Gutiérrez. No s'entén el Girona sense Michel, no s'entén el Girona sense Quique Cárcer. Però hi ha més noms propis que vam repassar ahir amb Michel. Escolta, Batllori.
Pues estamos jodidos, entonces. No, yo espero que no. A ver, el entrar en Champions hace que todos los que tengan contrato, pues si tienen ofertas que tengan que ser de equipos, supongo que jueguen una competición muy atractiva, que nosotros lo vamos a hacer. Entonces, si tenemos que vender, venderemos, pero no somos un club que ahora piense más en lo extradeportivo que no en lo deportivo, y en ese sentido, evidentemente los que están cedidos, eso sí que, pues el tema de Savinho y pues Pablo, Eric, pues son jugadores que no sé lo que va a pasar con ellos, pero con Jan Couto tampoco sé qué va a pasar porque no son nuestros, pero el resto tienen contrato y yo espero que nos veamos entre el 8 y el 10 de julio.
El estamos jodidos és per si ens desmunten l'equip, perquè a més va fer incidència Michel, que el que vol ell és portar jugadors que s'identifiquin molt amb el que és el sentir i el sentit d'aquest Girona.
Molt bé, és el més destacat del pas de Michel pel Partidazo. No te'n vagis molt lluny, Albert, que després hem de parlar de bàsquet, eh?
Aquí estic, a la ciutat... Mira, estan tallant la gespa de... Com li agradaria, Xavier, la gespa d'alguns terrenys de joc de la ciutat esportiva del Barça. Aquí em quedo, Batllori.
Ok, ara, de seguida, nosaltres el que fem és obrir el debat.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Si estàs pensant en comprar-te un cotxe seminou i no t'acabes de refiar, amb Rècord Motor no t'ho pensis més. Disposen de més de 300 vehicles revisats en més de 250 punts. Pots pagar al comptat o triar les condicions de finançament que vulguis. I si no estàs convençut de la teva compra, a Rècord Motor tens 15 dies o 1.000 quilòmetres per tornar al cotxe sense cost i sense preguntes. Visita recordmotor.com i deixa que els nois de Rècord Motor facin la resta. Ja ho sabeu, per comprar o vendre el teu cotxe, a Rècord Motor, molt millor. Vint minuts i les 4, obrim el debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Molt bé, i amb el Tomàs Guas. Què tal, Tomàs?
Molt bé, Valloro, i vos?
Bé, home, preparats per les semis de Champions o què?
Sí, home, això està... Ja apunten por ahí Mbappés i aquests alemanys. Està bonic, està bonic.
Bons partidacos, eh? Emilio, bons partidos nos esperan, eh? Ya fueron, las idas fueron guapas, yo creo que las vueltas lo van a ser también, eh?
Final alemana.
Ah, oh, ¿tú crees? O sea, vas a la contra totalmente de lo que piensa la mayoría, ¿no?
Vale, ¿y?
No, perfecto. No,
he acertado bastantes veces, ¿eh?
Sí, es verdad. O sea, que tú ves un Bayern Dortmund en...
No, a ver, lo que hemos comentado estos días, especialmente... la tesis de Tomás de siempre es la más válida de todas, precisamente para estos dos últimos partidos, ¿no? Que es, señores, es una semifinal de la Champions, ¿vale? Por lo tanto... Ahí están cuatro, ¿vale? ¿Diríamos los cuatro mejores? Bueno, no lo sé. Están los cuatro que han peleado de forma apoteósica desde que empezó el torneo y han llegado aquí. No se les puede poner ni un solo pero a ninguno de ellos. Y dentro de esta posibilidad, pues bueno, hay unos alemanes que esta noche van a defender un 1-0 en París. No es nada fácil. O sea, es decir, para eliminar al Dortmund hay que meter dos goles, dos, ¿vale? Y después está el Bernabéu. El Madrid va a cuatro empates seguidos, ¿eh? O sea, el Madrid puede llegar a la final de la Champions habiendo empatado cinco partidos, los últimos cinco partidos. Es evidente que sigue siendo favorito, porque el Bayern tendría que repetir como poco el buen partido que hizo en la Edo, no sé si le saldrá. Pero eso hay que jugarlo, no. Yo no lo veo nada fácil, absolutament nada fàcil, ni per al PSG ni per al Madrid.
No, jo estic d'acord, estic bastant d'acord amb l'argument que, o els arguments que dona l'Emilio. Tomàs, jo potser demà sí que veig el Madrid una mica més favorit al Bernabéu. A mi el Dortmund, el partit d'anada, em va encantar, la veritat.
No, hombre, hi ha una final a Alemanya que l'Emilio no contempla, que és Toni Kroos, Borussia de Dortmund, però bueno, s'ha de jugar això. Sí. No, és que, escolta'm una cosa, és que jo llegeixo i sento por ahí i cada vegada penso que no sé què, o nosaltres entenem més que ningú o no entenem els de més.
Sí, els panenquites són la leche, de verdad.
Sí, no, vostè ha vist una semifinal de Copa d'Europa gratis? Jo mai... Mai, és que, escolta, és que a vegades l'altre dia parlava amb un amic meu molt culer que deia, però escolta, ni a les èpoques del Messi tampoc. Jo recordo que el 3-0 amb el Liverpool va ser una semifinal, jo diria, no?
Sí, bueno, va ser semifinal. Sí.
Bueno, pues no, inclús quan la va guanyar, el Barça va patixar sang.
Me parece, Tomás, que ayer se cumplían 15 años.
15 años del gol de Iniesta en el Stamford Bridge.
O sea, que ya me contarás pues, tú.
Imagina la cosa, pues ahí
en uno de los peores partidos del Barça.
Sí, pero que te toca y estás fuera, ¿no? Y estamos hablando de un equipo que sería mejor que los cuatro que están ahora, seguramente. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, pues estaba el Chelsea ahí, aquellos tíos que, escúchame, pero dejemos de muy complicado. Y que puede pasar, como dius, avui le has de hacer dos gols a la Borussia, que no el faci ells cap. Bueno, a ver qué pasa. Demà per no parlar de lo mateixo.
Sí, sí. Mientras tanto, en el Barça, Emilio, después de lo de Montilivi, otra vez de bajón. Y te escuchaba ayer con Lama a las 8:30. Tú no das ni mucho menos por hecho que Xavi empiece la próxima temporada.
¿Qué va?
No,
però sí, todavía puede dar algun giro más.
No, però a veure, jo sóc dels que, bueno, ho vaig escriure i ho vaig dir quan van fer la pantomima aquella que es va posar a plorar o emocionar a la porta i es van haver... Jo vaig dir aquell dia que això no estava acabat. Mm. O sigui, això no estava acabat perquè el fracàs és tremendo, però perdona, però és el fracàs és tremendo no perquè nosaltres el jutgem tremendo, no, sinó perquè ells van anunciar al començament de temporada que farien unes coses que no han fet. Jugar bé i guanyar títols. Llavors, el fracàs és tremendo. Ara bé, és que després de tot el xoc que han organitzat, ¿vale?, encara resta la possibilitat que ara, avui, a dia d'avui, és un fet, de que no acabin segons. I jo no veig el Girona aquest palmant i prendent el segon lloc. T'ho dic de veritat. De la mateixa manera que no veig el Barça guanyant el dilluns a la Real Societat. O sigui, en sèrio, i llavors és que jo no ho farà el Xavi perquè no renunciarà als diners ara un altre cop. Però jo crec que Laporta tindrà de prendre alguna decisió si és realment si el Barça acaba tercer i perd 7, 8, 6 milions d'euros de la Supercopa i sobretot la imatge en què ha acabat tot això. És que jo no ho veig gaire. És veritat que ell ja no ha fet cas a la directiva, que menudo papelito el de los directivos estos, menudo papelito, ¿vale? No ha fet cas i ho pot tornar a no fer cas quan acabi la temporada i siguin tercers, però de veritat no sé, jo estic convençut que si el Camp Nou hagués estat obert això no ho hauria durat, però vaja, ni 2 mesos, vaja.
Sí, sí. Jo també crec, Tomàs, que en funció de com acabi la temporada encara poden passar coses. També ho crec.
Sí, home, és que el que va dir l'Emilio el dia dels plors, jo vam coincidir que vam parlar, li dic, espera't, que això és molt llarg. Llavors, escolta, per què et precipites?
Es un error de cálculo.
Claro, es un del árbitro.
Tenías al entrenador derrotado y entregado. ¿Me entiendes?
Pues, claro.
Además, ellos Joan, que van inventar la frase aquesta tan collonuda de no, las notas a final de curso.
Claro,
¿vale?
Pues espera't a final de temporada i a final de temporada veiem què fem tots, no?
Claro,
sí, sí,
claro.
Sí. En fi, ja ho comentarem. Senyors, ho deixem aquí de moment a gaudir de la Champions. Emilio, Tomàs, gràcies.
Vinga, una abraçada.
A vosaltres.
Adéu, seguim.
Hola, soy Pedro Casablanc. Estaré en Barcelona en el Teatro Poliorama del 17 de abril al 12 de mayo con Don Ramón María del Valle Inclán a través de Ramón Gómez de la Serna. Un espectáculo emocionante, mágico y delicioso creado por Xavier Albertí con música en directo interpretada al piano por Mario Molina. Venta de entradas en teatropoliorama.com.
L'emoció del Mundial de MotoGP torna a envair el circuit de Barcelona-Catalunya. Del 24 al 26 de maig tens una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya. Aquesta és una història que només pots viure al circuit. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. No hi pots faltar.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
13 minuts i les 4, parlem de l'Espanyol. Hola, Quique.
Sí, signo l'empat. Tu el que et digui.
Ets dels pocs que el signa, eh? T'haig de dir que signen l'empat contra el Valladolid ara mateix el 17%, no el signen el 83%.
Mira, l'Espanyol guanyarà, però signo l'empat. Vale?
Per si de cas, no?
Per si de cas.
Hem de patir pel tema Bradway, no. Eurocopa Dinamarca o no?
No, mira, no? Jo et dic ara que no, perquè ara t'explico. Un Bradway que, com vam sospitar ahir, demà farà roda de premsa, l'escoltarem al migdia, importantíssim que un jugador tan important, el millor futbolista de segona divisió, passi demà per sala de premsa per animar una mica la tropa que està amb nervis. A veure, què passa? La Lliga de segon acaba el 2-3 de juny. Tant de bo acabem l'ascens de l'Espanyol. I si no, seguirem unes setmanetes més a veure si pugem al play-off. Un play-off que comença el 8-9 de juny i acaba el 22-23 de juny, quasi amb els petards de Sant Joan. Així que, si el criden a l'Eurocopa, no podrà jugar cap dels 4 partits, suposadament, que hauria de jugar l'Espanyol per pujar a segona, a primera divisió. Però, escolta, hem fet una trucada a Dinamarca i a mi em fa l'efecte que hi ha molts jugadors
abans que Braithwaite. Ens ho explica Simon Lindgren, que és amic meu i que treballa per Flash Score Dinamarca.
Penso que serà difícil per ell anar a l'Eurocopa. Res és definitiu perquè Kasper Julian té 26 jugadors per escollir a la llista, però és difícil, tot i que no és impossible. Ara mateix té 4 o 5 jugadors per davant d'ell per anar a l'Euro.
El que parles a l'Edu Badia, però se l'entén perfectament.
Per sota el teu amic danès.
I el Simon Lindgren ens enumera els jugadors que estan en el lloc preferent per ser els davanters o jugadors d'atac de Dinamarca. I tu preguntes, jugadors danesos, n'hi ha uns quants, escolta.
Sí, hi ha Dolberg, Hulland i també Jonas Wind del Wolfsburg i alguns extrems com Isaksson de la Lazio, Dreyer de l'Anderlecht, Larsen del Barlein o Poulsen del Leipzig. Tots ells juguen a lligues millors i van per davant de Braithwaite a la selecció.
Sí, tenen bons delanters.
Dolberg de l'Anderlecht, abans del Sevilla, Højbjerg, d'aquest davanter que diuen que està força bé, del Manchester. En definitiva, que des de Dinamarca ens diuen que és molt difícil que per molts gols que faci Braithwaite de segona acabi jugant l'Eurocopa. Tant de bo jugui l'Eurocopa, però abans hagi pujat a primera amb l'Espanyol.
Tant de bo, demà l'escoltarem.
Sí, senyor.
Gràcies, Quique.
Bona tarda.
Una més de futbol, abans de la pausa. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que hi ha molta gent pendent d'aquestes promocions d'ascens a primera federació, que tenim quatre catalans, l'Europa, el Sant Andreu, el Badalona Futur, el Lleida. Això comença ja aquest cap de setmana i ja tenim els horaris, eh?
I el primer en jugar serà l'Europa, el diumenge a 6:15 de la tarda, Sevilla contra el Betis Deportivo. Són dos equips molt similars, força a casa, però no tant a domicili. De moment el conjunt escapulat està treballant amb el tema entrades i desplaçament, està tot en stand-by, ens diuen des del club. L'altre equip de Barcelona, el Sant Andreu, rep a casa el diumenge a 6:05 de la tarda al Zamora, un rival poc golejat i que vol tornar a la primera ref 2 anys després. Ja s'han venut 2.000 entrades en menys de 24 hores i s'espera superar 5.000 a 5:00 sobre les entrades al públic. Un escenari similar s'espera el diumenge a 7:00 de la tarda al camp d'esports de Lleida, en la visita del Yeclano, un històric. El club ha fet una crida a l'afició per aquest moment històric, també. Preus populars per als abonats, entre 5 i 10 euros. I sobre aquest tema és l'ítem que preocupa el Badalona Futur i els preus per viatjar a Orihuela. L'equip viatjarà el dissabte per jugar el diumenge a 7:00 a Los Arcos, però s'està negociant perquè els aficionats que viatgin no hagin de pagar els 30-40 euros per veure el seu equip. 30-40 euros, tu.
Molt bé, ho tenim tot concentrat, per tant, el diumenge a la tarda, eh?
Diumenge a la tarda. El futbol guapo que ens agrada a nosaltres, aquest de promocions d'ascens, de pujar, és el de tota la vida.
Sí, senyor. Gràcies, Edu.
Abraçada.
Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, o poniéndose, o escuchando, o comiendo? Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaqueros y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
pero escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¡Wow! Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 7 de mayo, 2x1 en todos los pañales Dodot Sensitive, extra absorción, iguales o combinados, te regalamos el de menor precio. Válido en hipermercados Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre,
Apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Doncs res, Albert, que demà tenim al Palau una autèntica final entre Barça i Olympiacos. El que la guanyi se'n va a la Final Four.
Sí, i serà històric perquè, com venim comentant, el Barça mai ha encadenat quatre Final Fours consecutives, és el que pot passar, i mai, quan hi ha aquest format en les 19 eliminatòries, els 19 anys, les 19 temporades, mai ningú s'ha classificat guanyant el cinquè partit a domicili. Seria històric si ho fa l'Olympiacos. Estan tots disponibles, els 14 de la primera plantilla, els 14 al 100%, haurà de descartar dos jugadors. Avui ha rebut la primera plantilla del Barça de bàsquet la visita del director responsable, de Josep Cubells, i demà, després de la sessió de tir al Palau Blaugrana, per cert, que avui no han entrenat al Palau Blaugrana, perquè hi ha una fira avui al Palau Blaugrana.
De què?
De talent. Sí, sí, una fira de talent. El tema és que se sap que el play-off podia arribar fins al cinquè partit i que caurien aquestes dates, se sap, des de l'inici d'aquesta temporada. És a dir, que no han pogut entrenar al Palau. Demà, després de la sessió de tir al Palau Blaugrana, es concentrarà l'equip a un hotel. Li hem preguntat avui a Roger Grimau, a l'entrenador del Barça, si hi ha favorit pel partit de demà.
Favoritismo es que a mí me da bastante igual lo que se pueda pensar quién es más o menos favorito. Creo que la serie, quitando un partido, todo lo demás ha ido súper igualado y bueno, ya está. No me preocupa en absoluto lo que se pueda pensar o quién crea que es favorito. No, yo siempre creo que mi equipo es el mejor y que estamos preparados para el partido.
Arriba el Barça després de la derrota al quart partit, li va passar la mà per la cara a Olympiacos al conjunt blaugrana, però també d'aquest entenem reforç moral de la victòria davant Gran Canària, remuntant en 11 minuts 20 punts. Li hem traslladat al vestidor el perquè d'aquestes dues cares en aquesta eliminatòria de quarts, però jo crec que durant tota la temporada del Barça. Respon Tomas Satoranski.
És el físico de Olympiacos. Està claro que... No fue nada de nuestro partido, el último partido que perdimos de más de 30 puntos. Yo creo que se juntaron muchas cosas, aunque empezamos bastante bien en el primer cuarto. Ellos jugaron al límite y no sé, yo creo que no lo hemos igualado al mejor. Este físico defensivamente o jugando un poco más duro en ataque. Y luego, claro, cuando juegas con eso, con el físico, con cansancio... se te va un poco también el acierto.
Físic i encert, el que haurà de millorar el Barça per guanyar demà i endur-se aquest bitllet de cara a la final a 4 de l'Eurolliga. Batllori, són les 3 de la tarda i 56 minuts. A aquesta hora no queden entrades per demà al Palau Blaugrana. Les entrades, les úniques que es podran aconseguir, són les que alliberin els abonats del Palau.
Molt bé, demà fem una bona prèvia del partit que la cita s'ho val. Gràcies, Albert.
Una abraçada, que vagi bé.
I pendents aquesta tarda del sorteig de la Final Four d'handbol de Colònia. La juguen el Barça, el Kiel, el Magdeburg i l'Alborg. Analitzem els possibles rivals del Barça. Luis Malvar, buenas tardes.
Buenas tardes. Los tres rivales que el Barcelona va a tener en el bombo esta tarde a partir de las 5 no van a ser nada fácil ninguno. El Magdeburgo, recordemos que es el actual campeón de la Champions League y que lo pasó muy mal para entrar en la Final Four. Tiene una portería con nuestro Sergei Hernández muy buena, una defensa férrea y un ataque bastante dinámico. Respecto al Alborg danés, tiene también otro estilo que es el nórdico, que ya conocemos. Se apoya en un pilar como es la portería con Landin, más que conocido de todos. Y desde luego querrán despedir del balonmano a su gran estrella, a Mikkel Hansen, que se retira. No olvidemos que a lo mejor el Alborg puede ser un tapado. Siempre hay un tapado en esta Final Four que al final nos da la sorpresa. Y finalmente el Kiel alemán, muy irregular esta temporada, que hizo la machada ante el Montpellier para estar en esa Final Four y que desde luego con sus aficionados en las gradas es un equipo muy peligroso. Ya lo conocemos de sobra de otros años a este equipo alemán.
Hell Superstart.
Sí, aviam... fenomenal Edith Piaf, eh? I si pagui aquesta nit i París també als Jocs de... als Jocs Olímpics de l'estiu. S'han donat a conèixer les primeres imatges de les habitacions de la Vila Olímpica i dels llits que tindran els atletes. No hi ha misteri. Són els mateixos que els Jocs de Tòquio. És a dir, els llits antisexe. Perquè estan fets d'un cartró reciclable que teòricament només aguanta el pes d'una persona.
Ja.
Teòricament. Perquè hi ha testimonis que afirmen a diversos mitjans de comunicació de que hi ha proves que els llits aguanten a més d'una persona. Ai, tu com ho saps? No, jo, és que m'ho ha dit fulanito, m'ho ha dit
que a les Viles Olímpiques hi ha activitat.
Mira si hi ha activitat que es preveu un repartiment de 200.000 preservatius masculins i 20.000 femenins, sí. La Via Ros. Última hora, Valldori. La Lliga Sobal també té Hall of Fame, Saló de la Fama. Ha entrat Enric Masip, entre d'altres. Viles Boas ha pres possessió com a president del Porto. Recordo, director esportiu Andoni Zubizarreta. I resulta que la pilota d'or de Maradona del 86, que va desaparèixer durant molts i molts anys, aquest mes de juny la subhasten a París.
Les enquestes en clau Barça. Qui preferiu que es classifiqui per la final? PSG 44%, Dortmund 56%. En clau Girona, si només es pogués quedar una, quin us quedaria? Sabinho 86%, Aleix García 14%. I en clau espanyol, signeu l'empat davant del Valladolid, sí, com el Kiki al 17%, no al 83%. Arribem a les 4, seguiu a la COPE. A Esports COPE estem pendents de tots.